Radio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com estan? Benvinguts a una nova edició del Persona i Vida aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa que pretén transmetre els principis ètics positius sobre la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural i al mateix temps explicar i difondre la doctrina social de l'Església en relació amb la vida i les qüestions sanitàries. Avui és dimecres i d'aquí una estona ens vindrà a visitar el doctor Àngel Avilés. Amb ell parlarem de la gent gran i de les residències. Però abans us volem recordar que la Federació de Cristians de Catalunya està organitzant unes convivències adreçades als joves al monestir de la Serra de Montblanc pels propers dies 8 i 9 de juny. S'intercalarà la meditació, la tertúlia i la convivència. El recés el dirigirà Pere Fible, llicenciat en teologia i membre del Seminari del Poble de Déu. Totes les persones interessades poden trucar al telèfon 93 363 0364 93 363 0364. Aquestes convivències estan adreçades, com us dèiem, a nois i noies d'entre 15 i 29 anys i té l'objectiu de formar un grup de joves estable per realitzar diverses activitats vinculades a la Federació de Cristians de Catalunya durant tot l'any. Salutacions cordials al control tècnic avui d'en Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Comencem donant-vos el contacte del programa per si ens voleu fer arribar algun suggeriment o alguna proposta i repassem les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Un informe de l'Hospital Sant Joan de Déu alerta que l'esperança de vida baixarà en les properes generacions si els infants segueixen sent tan sedentaris. L'activitat física redueix el risc de sobrepès, obesitat, diabetis, hipertensió arterial, colesterol o asma i incideix positivament en la salut mental perquè pot reduir el risc de tenir malalties mentals a llarg termini o la gravetat d'algunes alteracions psicològiques. També millora el rendiment escolar, d'altra banda. El que es recomana és un mínim de 30 minuts al dia d'exercici moderat, com per exemple passejant en bicicleta, nedar, ballant, o 30 minuts més d'exercici intens. Segons l'informe, només un 25% dels nois i un 8% de les noies que cursen primària ho compleixen. A la fase de l'adolescència, la situació és més polaritzada entre joves inactius que no fan res i joves actius amb un excés d'activitat física. Tant un excés com un defecte d'activitat física poden ser perillosos per la salut. La doctora Àngels Cazorla, neuròloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ha explicat que l'exercici estimula les connexions neuronals, que són fonamentals en processos relacionats amb l'aprenentatge i també amb la memòria. I per això és imprescindible establir hàbits d'activitat física en edats primerenques per assegurar una bona salut cognitiva en etapes posteriors de la vida. I d'altra banda, també us expliquem que un equip d'investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha aconseguit prevenir la diabetis tipus 1 en ratolins gràcies a una vacuna creada amb cèl·lules del sistema immunitari del mateix animal. Tot i que queda molta recerca per fer, la troballa és un pas molt important en el desenvolupament d'una vacuna efectiva contra aquesta diabetis, que sol aparèixer en edat infantil i també juvenil i que ara com ara no té cura. Ens acompanya el doctor metge en família, diplomat en geriatria, que ens va acompanyar la setmana passada, el doctor Àngel Avilés. Doctor Avilés, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut de nou.
Ens tornem a veure, encantat d'estar amb vosaltres.
Continuem parlant de la gent gran, però des d'una altra òptica, òptica en residències i també òptica de voluntariat.
Perfecte, perfecte. O sigui, el tema de la gent gran és tan complex que dona per moltes coses.
El terme tercera d'edat és un terme antròpic, social, que fa referència a la població de persones majors no necessàriament jubilades, normalment de 70 o de més anys. Aquest grup d'edat està creixent en la piràmide de població o distribució per edats, en l'estructura de la població, la baixa taxa de natalitat i la millora de la qualitat de vida i l'esperança de vida són les causes principals que produeixen aquest fet. Doctor Vilés, parlem una mica, com comentàvem, de les residències, també la tasca del voluntariat, que a vostè li ocupa una part important del dia. Comencem una mica parlant de la institucionalització, no? És un punt que ens ha remarcat que li agradaria parlar.
Bueno, la setmana passada, fent un seguiment del que vam parlar de la problemàtica de la gent gran, d'aquesta prolongació de la vida, persones que arriben a 100 anys avui dia, és molt factible, persones de 90 a 100 molt. Llavors, això comentava, o si no ho comento ara, doncs que té una repercussió no solament personal, sinó que té una repercussió familiar, social, molt important, no? Molt important. Aquesta persona s'envelleix, havia el risc de caure amb la dependència, no és obligatori, però havia aquest risc, i això ha arribat un moment que, doncs, que ha tingut que plantejar situacions difícils, a vegades amb una persona que viu sola, per descomptat, o bé persones que viuen al mig d'una família, i realment aquí estem parlant de condició humana, i a vegades hi ha una lluita d'interessos, no? De tal manera que a vegades s'han de prendre decisions realment difícils, no? Una d'elles, que no ha tingut mai massa bona premsa, i no és bona ni dolenta de per se, és
anar a la residència.
És ingressar una persona en una residència. No?
Costa molt d'acceptar-ho.
Sí, costa d'acceptar-ho. No? I ara ha canviat, perquè parlo ja de fa molts anys que treballo en aquest món. No? I en un principi, a vegades, hi havia persones que tenien una certa sensació de culpabilitat, que no tenia per què ser així, no? És evident, no? Que ingressar en una residència en principi no té per què ser ni bo ni dolent. És a dir, però clar, sí que es troben amb aquesta necessitat. Molts anys enrere, també ens donem compte ara, la gent que treballava en aquest camp, estic segur que molts companys meus i companyes que treballen en aquest camp podrien ampliar molt bé això que jo estic dient, i és que abans s'ingressava les persones molt més joves, amb 60 anys, a vegades ja s'anava, 65, gent que vivien sols, doncs era una solució. Ara, per les circumstàncies que siguin estructurals, les persones ingressen en aquests centres a vegades molt grans, no? Quan segurament ja han apurat totes les possibilitats a casa seva de l'ajuda que li han donat els seus familiars, però arriba un moment que potser el tema és complicat.
I a vegades, doncs, clar, la família no pot fer-se càrrec, no? Els fills,
no?
Perquè treballen...
Sí, però... Sí,
I s'estimen la persona,
i després, evidentment. No? A vegades hi ha també els fills, les joves s'han fet grans, clar, una persona, estem parlant d'una persona de 90 anys, la gent que li va al darrere també ja necessiten molta ajuda, no? Llavors, el fet d'ingressar una residència, amb una persona es poden trobar, com que el món és molt gran, pot dir, però escolta, pot ser, alguns poden dir, és una manera de marginar-los. Ens el traiem del damunt, resolvem el problema, resolvem el conflicte, és una manera de resoldre-ho. I altres vegades és un acte de bondat, és un acte de que, analitzades les coses, veus que és el millor. I a vegades hi ha vist persones que han ingressat el pare o la mare i em consta que han fet tot el possible per allargar-lo el màxim possible. Per què? Perquè volien tenir allí, però és que ha arribat un moment que és que era inviable.
I a vegades famílies que tenen tots els mitjans econòmics tampoc poden tenir-lo a casa perquè necessitarien un desplegament de metges, d'infermers, no? de
sí,
material.
Sí, el tema és complex. I després també una altra cosa, és que a vegades quan entres en un centre d'aquests, en determinades situacions del malalt, almenys estarà tractat per gent professional. No hi haurà el carinyo, però sí que hi haurà la professionalitat. I aquí del carinyo voldria parlar. Clar, el risc de portar una persona en una residència, evidentment es pot trobar com a fills, sembla que hi resol el problema, el tinguen allà, estarà alimentat, hi haurà professionals que el seguiran, hi ha més gent, és a dir, els temes mèdics que sorgeixin segurament estaran ben tractats. Però si et quedes només amb això, encara l'estàs deixant amb aquella persona a l'intemperi. Per què l'estàs deixant a l'intemperi? Perquè li falta el més important, que és la part afectiva.
El carinyo.
Tu portes amb una persona allà, però el vas a veure cada dia, cada dos dies, més igual, però ell se sent que està atès, que forma part d'aquell grup, d'aquella família. La cosa és totalment diferent de la persona que entra i se sent aïllada, se sent abandonada, no? Aquella persona, a part de la tristesa que té, tindrà una mala adaptació al centre que vagi, sigui millor o sigui pitjor. Clar, de residències n'hi ha de tots colors, de molts tipus, eh? Per tant, no hi ha una idea uniforme. Hi ha algunes on hi ha molts professionals i altres on no n'hi ha tant, no? Però, vaja, jo el que li volia dir és que el fet d'ingressar amb una persona en un centre d'aquests, si no li treus l'estimació, no passa res. Si li treus l'estimació, l'estàs deixant a l'intemperi, encara que metgi cada dia, quan, o hi hagi un metge que la tingui.
Quan una persona gran, ja per si home o dona, ingressa en una residència, és difícil la convivència dintre de la residència?
Bueno, en principi, tota una persona, i ara cada vegada més, no? la persona gran de per se canviar del seu entorn ja és un problema seriós. La gent jove se'n va fora, canvia de pis, les persones grans del seu món cada vegada és més estable, no? De tal manera que algunes persones, quan venen allí, voldrien portar tota la seva casa, perquè tenen tants records que no voldrien... I d'això s'han de desprendre, no? Evidentment, sí que costa. Sí que costa, i costa molt. No?
Compartir habitació, a vegades.
Jo on t'estic són habitacions individuals, on allò és casa seva, és el seu món, no? Però és evident que quan entren en una residència hi ha les pors, no? Sí. La por, què? La por a un canvi important, la por d'aquells no es troben bé, de que estan allà per una causa, no estan allà per fer turisme, estan allà perquè han tingut que anar-hi per força o per lo que sigui.
Clar, hi ha molts que són conscients, clar.
Sí, molta gent és conscient, clar. Llavors, aquí donaria peu a allò que a vegades us vaig comentar, no sé si comentar, aquests principis ètics, com és el principi de l'autonomia. Ara podem en vaig una cosa o una altra, no, i tu no, em corrigeixes, no?
No, però té una relació.
Té una relació directa, no? El principi d'autonomia, què vol dir això? Que una persona, el que sigui gran, no vol dir que sigui tonta. És gent molt gran, molt capaç de tot, i capaços de decidir el que volen i el que no volen.
Això és veritat, això que diu, perquè a vegades el tracten amb una persona gran i hi ha gent que els tracten com si fossin infantils, no? Persones... de poca edat.
Jo crec que això ha d'anar canviant, no? Infantilitzem a vegades les persones, a vegades a través d'un paternalisme, a vegades què sabrà ell. No, jo crec que no, jo crec que això és infantilitzar. Infantilitzar una persona és negatiu, al contrari, hi ha que estimular tot allò que pugui fer. Bé, això seria un altre tema on els psicòlegs en sabrien molt més, no? Però vull dir que aquesta és una realitat, no infantilitzar. A vegades el dret aquest a decidir aquesta autonomia, hi ha que respectar-la. És evident, com vaig dir la setmana passada, que si tu estàs amb una demència o amb una malaltia, és molt més difícil que tinguis aquesta capacitat per decidir, per la gran majoria de gent. No. Per tant, per prendre aquestes decisions s'ha de comptar amb ell. Jo, allà on estic, no entra ningú que no estigui d'acord amb entrar-hi. No jo, sinó estic segur que qualsevol dels meus companys, és una cosa universal. Si una persona... No, perquè de vegades entraríem en el món del maltractament, De vegades, una altra cosa és quan la persona diu, escolta, jo, hi ha gent que diu, jo entro perquè em feia molta il·lusió, perquè he estat sola i ara vull que em cuidin. Altres, el problema de dir, jo no, he estat bé a casa, però em dono compte que és un problema i potser em dono compte que aquí pot ser una solució. I entren convençuts. No hi ha cap problema. Lo fumut és quan una persona no vol... t'està dient que no vol entrar... aquí planteja un problema i els metges no podem cedir amb això.
Les persones que treballen a aquestes residències necessiten una formació especial. També és un aspecte important que s'ha de tenir en compte, no? El tracte amb una persona gran.
Bueno, ja dic que això és un tema... Ajudar és important, però ajudar vol dir saber. No es pot ajudar així com així solament. Hi ha que professionalitzar-se. A part de la part afectiva del carinyo, això seria una altra història. Però nosaltres tenim l'obligació de professionalitzar-nos.
Li sembla que dediquem uns minuts a parlar del voluntariat?
Bé.
Voluntariat a totes les edats és recomanable, sobretot destinar una part del nostre temps a ajudar, perquè et farà sentir-te bé.
Bé, bueno, aquesta podria ser una finalitat, no? La de... en aquest moment m'estaries parlant d'un aspecte filantròpic, és a dir, ajudem els altres, perquè ens trobem bé, perquè ens dona sentit i ens
omple de satisfacció.
Una altra cosa és quan intentem fer voluntariat i ajudar per altres valors o per altres motius o per altres creences. Almenys, aquesta és una mica la percepció que jo tinc. Totes les maneres són bones, eh?
Vull dir, sí, i requereix sobretot una constància, no? I si et compromets, complir i anar-hi.
El risc, bueno, i ara seria... s'enyiria només al meu punt de vista molt limitat, no? Home, és evident que el voluntariat hi ha el risc. Per exemple, en el meu cas, parles de mi, jo sóc un home que veig els malalts, molt, gent gran, i aguantes la meva sensibilitat, i el meu treball m'ha portat a veure gent gran. Jo, per exemple, tinc el món del Raval.
Vostè està al Raval.
Sí. Hi ha molta gent que treballa amb gent jove i estan fent una tasca molt important. També hi ha molta gent que treballem amb gent gran. Hi ha molts voluntaris, moltíssim voluntariat de parròquies, de moviments, és a dir, hi ha una gran quantitat de gent que treballa en aquest món, no? Ara, la meva sensibilitat està amb les persones grans. Aquí veig jo, bàsicament, persones grans que viuen soles, no? Abans parlava de les pors de la residència, ara parlo de les pors d'aquesta gent gran que viuen soles i, a més, el Raval té unes característiques pròpies, no? Si ara parlo de la pobresa, em direu, home, a molts vostres puestos també hi ha pobresa.
Però està més accentuada, això.
Està més accentuada. I després també, abans m'ho deies tu, no?, la pèrdua de persones conegudes. Sí. Gent que ha crescut tota la vida aquells barris. Jo vaig començar a treballar allà als 13 anys.
Als 13 anys.
Un taller.
Coneix home, bé el Raval.
Conec la zona aquella. Hi ha gent que s'ha fet gran, però el seu entorn ha canviat. Ara hi ha una immigració d'altres persones que venen d'altres cultures, d'altres costums, i ells a vegades s'han trobat una mica aïllats amb aquell entorn. Pot ser gent molt bona i gent molt generosa, però són altres cultures, no? Que fa que això favorita una mica més l'aïllament d'aquestes persones, no? Jo crec que allí es pot fer una tasca molt, molt, molt important. Quina? La de l'acompanyament d'aquesta gent, no? O sigui, la tasca més important és l'acompanyament. Ara, l'acompanyament, ho has dit tu, requereix... certes ganes de fer-ho a pelo i a contrapelo. És a dir, no podem anar a veure una persona i una vegada hem establert contacte amb ell, deixar-la a l'intemperi pues, perquè ha sorgit, no sé què. El risc del voluntariat pot ser que a vegades li falta una certa compromís.
Continuïtat i compromís.
Un cert compromís. I a moltes d'aquelles persones ho poden acusar. No són gent que anem a veure el zoo, són gent que tenen sentiments, que els hi dol si et perden o si poden perdre.
La tasca del voluntariat és com un contracte d'una feina o potser encara més important?
Bueno, és un compromís que et creixes tu, pels motius que sigui. Un dels motius que tu deies és la filantropia, perfecte. Un altre compromís meu, que són les meves conviccions cristianes, que totes també, aquestes coses també tenen un sentit i ho fas per lo que sigui. Jo crec que amb aquella persona al final tot li és igual, que vinguis d'una cantó que vinguis d'una altra, no? Hi ha gent que ho fa per solidaritat, sense masses més coses. Vull dir.
La figura del voluntari, el Raval, és molt important, sobretot en els casos de gent gran que viu sola, que es troben sols, però a vegades aquestes persones grans rebutgen el voluntari o l'accepten ràpid?
Bueno, evidentment, estan al seu dret, només faltaria, no? A vegades, a veure, jo no sé si tornar al meu cas, jo el meu voluntariat cada dia dà el que no tiene. Jo la meva sensibilitat és també fer-me amic d'ells, fa molts anys que hi vaig i tinc autèntics amics i amigues, no? Ens truquem, ens parlem, ens anem a veure, anem a prendre cafè, xocolata, ens parlem del futbol.
El carrer Patritxol, van.
No, allí no.
Anem
allí al carrer Hospital i al carrer La Cera i ens deixem pel·lícules i ens hem fet amics. No? Però després també tinc la meva percepció mèdica. Llavors, com a metge, no interfereixo en absolut. Crec que tots ells estan molt ben tractats i molt ben seguits pels caps que tenen allà, tant el del Raval Nord com el del Raval Sur. Jo tinc una visió mèdica, no puc amagar, de totes aquestes persones. Tinc una valoració doncs, des del seu estat familiar, el seu estat de salut físic, mental, la nutrició, és a dir, les seves voluntats, és a dir, tinc una sèrie d'una visió, perquè en parlem d'això, no? I la idea també els ajudes amb les pors. I a vegades hi ha persones doncs, que... hi ha gent que no compleix la medicació perquè no se'n recorda, perquè algú li ha dit que allò no cal que ho prengui, per ell mateix decideix la medicació, perquè aquella prova no la va fer o perquè està deprimit. És a dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que a vegades el compliment no el facin, o a vegades tu els hi veus que tenen algun tipus de tumoració sospitosa i no volen donar un pas i els has d'acompanyar al metge.
L'avantatge que parles de voluntari, vostè és metge, que això...
Clar, en aquest terreny ells també en confien en tot allò. Mira, això, doncs mira, això ja ho faria, truca amb el teu metge o ja el trucaré jo. És a dir, el que faig és donar suport als seus metges del CAP. En absolut faig medicina paral·lela, no és la meva funció, ni interfereix amb la medicació, podria ser una tentació, no és el cas. Podria, per això som tan pocs metges els que anem allà, en el moment estic jo.
Doctor Avilés, donem el contacte del programa, correu electrònic, i encarem la recta final.
Vinga.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Àngel Avilés, metge de família, diplomat en geriatria. Parlem de la gent gran, parlem també del tema del voluntariat. Volia explicar alguna anècdota, doctor, però abans és important, un aspecte a tenir en compte és l'optimisme, no? Això és bàsic, i el positivisme.
Sí, això és fonamental, és la millor teràpia, la millor medicina. No? La persona desesperançada acaba amb una angoixa que l'anul·la, no? Llavors, és molt important, ara no em darà marge el temps, però és igual, no? És una mica el trobar el sentit de les coses, el trobar el sentit de viure, tindre una raó, un per què, no? I llavors, això ho he trobat en persones, allà al Raval, que s'han ensorrat, han sortit de situacions difícils i han trobat sentit. Curiosament, han trobat sentit perquè algunes persones m'han dit el fet de que m'heu ajudat, jo també vull el temps que em queda ajudar. Això no m'ho invento.
Això és veritat.
I hi ha gent que ha descobert segons quines coses a través del servei als altres. Us explicaré un petit conte que vaig llegir en un llibre, si us sembla, que simplifica molt això, no? Es tracta, o millor, la gent que ens escolta, les persones que ens escolten, ja ho han llegit, en un llibre de Fernández Carvajal, no? I es tracta de la historieta d'un home, un home ric, un xicot jove, d'una classe podient, que toca el piano fabulosament bé. És un artista, el piano. I llavors, a part d'això, doncs, és invitat per la classe alta d'ell on viu, doncs, a donar interpretacions de piano, i realment té un nom en aquella societat, i ell és un home presumit, una mica pollopera, escolta, s'ho creu, vaja, no? És un que s'ho creu, diu, escolta, que maco que sóc, no? Fa molt bé, no? Llavors, aquest home un dia es troba que, afaitant-se, li surt un atac a la cara, després un altre, va al metge, i el metge diu, mira, noi, tens la lepra, has agafat una malaltia, la lepra, i això s'ha de tractar. Aquell home s'ensorra, es deprimeix moltíssim, inclús hi ha un parell d'intents de suïcidi, i de tal manera que s'ha ingressat en un centre de tractament. Aquest home doncs, fa aquest quadre depressiu, però una vegada estan allà, doncs, veu que en un salon d'aquells hi ha un piano, i es comença a tocar música d'aquell piano. Llavors, mentre s'està tocant, se li apropa un noi jovenet, uns 11 anys, i queda encantat, un nano que li agradava la música i li pregunta si li agrada. M'encanta, m'agrada moltíssim. Hi ha altres persones que ho escolten. Llavors ell diu, escolta, per què no vens demà o vens uns dies determinats i ens regales aquesta música a tots? No? I ell diu, doncs estupendo, no tinc res més que fer. I es comença, un cop a la setmana, a interpretar peces que els agrada moltíssim a aquella gent. Què passa? Que llavors aquell home recupera el sentit de la vida i es dona compte que és feliç tocant per aquella gent que està malalta. Ell havia tocat per gent, doncs, amb uns altres nivells. No, allí se sent útil, se sent feliç, se sent que li compensa. No? I explica, aquesta historieta, que ell, a través de servir amb aquesta gent, troba Déu, troba el sentit cristià. I llavors, ell, quan està a punt de morir, li diu al senyor, senyor, si tingués que tornar a viure, no t'oblidis de la lepra. O sigui, li demana, perquè ell ha trobat sentit a través dels altres. Això que et dic jo és un conte. Jo et puc dir noms i cognoms.
Realitats que es
que he trobat allí, fent voluntariat al barri del Raval. Gent generosa així, amb les condicions que altres dirien pèssimes. He trobat aquesta generositat.
Doctor Avilés, moltíssimes gràcies. Segur que hem despertat vocacions al voluntariat avui amb els oients. Segur que ja buscaran a veure on poden dedicar una part del seu temps a ajudar els altres o per tema doncs, de la seva convicció cristiana o per qualsevol altre element, no? La filantropia que també comentàvem.
Correcte.
Doctor Avilés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el programa Persona i Vida d'avui. Us hem estat acompanyant el control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. I tornem demà dijous a partir de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dimecres i dijous a les 6 de la tarda, Gerard Carrión presenta Persona i Vida, bioètica, medicina general i especialistes en un espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Persona i Vida, els dimecres i dijous a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Deixeu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.